another word. Hold my hand. Another word. Baby, kiss me. Fill my heart with sun. Let me sing forevermore. You are all I love, for all I.
Avui tenim una convidada de luxe al ritme santcugatenc, una de les veus més importants i reconegudes del país. Feia molt que volíem convidar-la i aprofitar l'oportunitat per fer un recorregut per la seva trajectòria i gaudir a la vegada de la seva música explicada per ella mateixa. Avui ha arribat el moment i aquí la tenim. Bona nit, Ana Luna.
Hola, bona nit, Jessica.
Santcugatenca de tota la vida o de fa molts anys?
Santcugatenca des dels 3 anys.
Des dels... tota la vida.
Tota la vida, bàsicament. Sí, vaig néixer a Barcelona, però de molt petita vam venir a viure aquí, a Valldoreix.
I vas estudiar a Sabadell?
Música? Vaig estudiar començar... música al Conservatori de Sabadell. Bueno, a veure, jo estudiava al col·le, perquè jo anava al Pureza de Maria, clar. Com bueno. Els exàmens eren a Sabadell. O sigui que no... havíem de fer els exàmens oficials al Conservatori.
I aquí
allà
va ser la manera de poder després continuar amb la música.
Sí,
vas
sí
començar amb el piano.
Vaig començar amb el piano, el solfeig, el que es feia a l'època, i bueno, i ara ja he tirat amb la guitarra i amb tot el que trobava per davant.
I la veu, que és la teva eina sí més identificativa de la teva trajectòria, tota la vida cantant.
Sí, sí, tota la vida, des de que recordo, des de molt petita, doncs el col·le, el típic, va, la que canti l'Anna, no? I ho tenia molt clar, jo tenia molt clar que havia de ser cantant. Inclús vaig acabar el batxillerat, el COU i tot, i la meva idea era seguir estudiant música i fer-me cantant.
Dèiem que avui ha arribat el moment, perquè a més toques cada dijous a Sant Cugat, a la Casa Blava,
sí,
a 2:15.
A 2:15, sí.
Tot sopant,
sí,
amb tu allà amb la guitarra.
Fa 3 anys que estic a la Casa Blava.
Cada dijous.
Cada dijous. A no ser que tingui algun concert, una cosa així important, que tingui que marxar, però és que m'encanta anar a la Casa Blava. I a més crec que, a part que el lloc és idíl·lic, la gent escolta, hi ha silenci, és tota fusta, s'escolta molt bé, hi ha una bona acústica, i és molt suau, és una cosa que la gent pot seguir parlant si vol, i no molesta per res, i estic jo sola amb la guitarra, eh?
I et sents com a casa, perquè sí, ells hi confien molt, els agrada la música i és el que,
sí,
el tant, que volen oferir, no?
Tant la Cristina com el Javier són apassionats per la música, i ells, és el que dèiem abans, no? Que si ells no realment no desitgen tenir música en viu, independentment de que la gent sigui un reclam o no, és importantíssim això.
De fet, comentaves abans que les gravacions que estan penjades al SoundCloud estan fetes per un disc exclusiu de la Casa Blava que només es pot aconseguir allà.
Sí, sí. És un disc que es va gravar per als clients de la Casa Blava i el tenen allà. I és molt maco perquè també és bastant d'ambient, eh? L'hem fet així molt suavet, com aquesta cançó que sonava, és una de les del disc. I doncs, bueno, per anar escoltant tranquil·lament, sense cap intenció de ser un superdiscazo, però és molt tendre, molt emotiu. M'agrada molt aquest disc.
Aquest dijous, de fet, el dia 9, et podrem gaudir d'una altra manera al Cafè Auditori,
sí,
dins d'aquesta programació en off, i llavors no faltaràs a la teva cita dels dijous a la Casa Blava.
Sí, aquest dia no podré anar.
En quin format aniràs? A la Casa Blava vas sola amb la teva guitarra?
Sí.
I aquí al Cafè Auditori amb un altre dels teus projectes.
Sí, és un projecte que fa molts anys, que de fet va sortir l'any del fòrum, que es va inaugurar el fòrum a Barcelona, i ja veníem tocant d'abans, però vam decidir fer un trio que es diu Abaiba Trio, amb un guitarrista brasiler que viu aquí, que és de Rio de Janeiro, però viu a Barcelona fa anys, que es diu Danilo Pinheiro, i amb el percussionista bateria Roberto Faenzi, i jo cantant, i fem versions de música brasilera, però molt personal, molta improvisació, no les fem mai igual, és una descoberta redescoberta de lo que seria la música brasilera per mi i per ells, perquè sempre és una sorpresa el que pot sortir dels concerts.
Parlarem de la música brasilera a la teva vida, perquè tu dius que està present i és una manera de poesia, de fer poesia, no? Cantar.
Sí, és que a més, mira, acabo de venir de Brasil, vam fer una gira molt maca per diverses ciutats de Brasil I jo explico en el, amb el meu espectacle allà, explicava per què. Perquè clarament jo clar, no sóc brasilera.
Tu ets catalana.
Jo sóc catalana i quan vam allà i anem allà a fer música brasilera, clar, la gent deu pensar, i aquests per què no venen a fer flamenco, per exemple? O jo què sé, qualsevol cosa. Però, i per mi, jo tinc família a Brasil, des de molt petita, el que explico és que venien a casa meva, s'instal·laven l'estiu a Valdoreix, i es passaven tot un mes parlant en portuguès, portant música, portaven tot el que representava i el que representa per mi el Brasil, que eren doncs, els colors, portaven moltes coses d'allà, no? que per, en aquells temps aquí eren com bon, impensables, no? Jo què sé, figuretes, cafè, el cafè, l'olor del cafè a casa meva era, o sigui, arribaves a casa i tota la casa feia olor a cafè, no? Era una cosa com molt entrar dintre de Brasil. I per mi va ser com ser una mica brasilera durant uns anys i ells parlaven un castellà amb molt accent d'allà i jo vaig anar agafant els sons i després ja, quan vaig començar a cantar i així vaig decidir vull especialitzar-me en música brasilera i vaig estudiar portuguès i doncs ara jo, bueno, ells, molta gent es pensa que sóc brasilera perquè és que faig molta música brasilera i per mi és una part no important, fonamental de la meva carrera.
En els últims anys és com si s'hagués posat més de moda, no? Està com més a prop la música brasilera en directe, molta gent catalana que canta
i que
toca.
Sí.
Ara parlaves d'un projecte, de l'últim projecte amb el qual vas anar de gira a Brasil.
Sí.
Sembla que aquest tema forma part.
Porque foste na vida a última esperança. Encontrar-te me fez criança. Porque já eras meu sem eu saber sequer. Porque és o meu homem e eu, tua mulher. Porque tu me checaste sem me dizer que vinhas.
És un tema que costa molt tallar, Ana Luna.
I a mi em costava molt cantar, sincerament. Va ser una de les cançons que més em va costar gravar. Perquè és tan sentida.
T'emocionaves.
Oh, però amb vàries, perquè aquest és l'últim projecte que vam fer dedicat al Jovim. L'any passat, no, el 2004 de fet, va fer 2014, va fer 20 anys de la mort del Jovim i vam decidir fer un homenatge amb a la història d'ell unida amb les seves cançons. I hi ha una persona que va narrant anècdotes, que és el José Luis Sánchez, va gravant les anècdotes del Jovim, la seva vida, les coses que van influenciar la seva obra. I doncs, bueno, temes preciosos, realment, era tot com, buah, a quina més maca, no?
Ha estat una influència important per tu, llavors, no? Per la teva manera de cantar i la teva trajectòria.
Sí, totalment. A part que jo sempre dic que la música brasilera, a part de tenir unes melodies impressionants i molt difícils, moltes vegades són complicades, no? No són molt senzilles. Les lletres són, les harmonies, tot. O sigui, és un tot. O sigui, així com hi ha músiques que dius, doncs la lletra és molt maca, però potser les melodies doncs no passa res, o les harmonies doncs són simplones, o encara que no siguin simplones, però que tampoc són maques, però és que la música brasilera és molt rica, molt, per mi és molt culta.
Què fa que sigui tan difícil? Perquè aparentment nosaltres, quan l'escoltem, l'aparença és que és fàcil, és alegre, és o alegre o no,
sí.
Però sí que surt com de forma natural. Però a la vegada tots dieu que és molt complicada.
Home, si jo l'hagués d'analitzar musicalment, és complicada perquè la majoria de les melodies estan fetes des de les tensions de les harmonies. I han de ser aquelles harmonies. Moltes vegades no es poden canviar tant com potser en el jazz, que hi ha més formes de canviar, doncs, bueno, perquè estan més fetes per l'harmonia que per les melodies. Jo crec que a partir de la melodia s'ha fet l'harmonia. I aleshores aquí, això és el que costa més, no? Que no són, musicalment no són tan senzilles. I després són dolces, o sigui, són melòdiques i per això sonen fàcils.
I segurament perquè no estem acostumats a escoltar la música d'aquesta manera.
També.
No? O estudiar-la.
Bueno, tampoc cal, jo què vols que et digui? Al final és que t'han analitzat les coses, sincerament, que t'entri, que t'agradi, jo crec que és el més important.
És el més important.
Totalment.
Recordem, és un projecte, es diu que és en honor a Jovem, vas fer una gira a Brasil.
Sí.
Allà va ser un èxit.
Total, total.
Vas vendre totes les còpies que teníeu.
Sí, sí.
I ara intenteu tornar a revivar una miqueta aquest projecte,
sí,
tan maco, no?
Sí.
Amb el narrador al costat teu. És com molt sentit, no? Molt artístic.
Sí, molt teatral. Vam
molt
fer
teatral.
La presentació a l'Udegas, vam fer un ple total. La gent es va quedar encantada. I pensa que és un concert piano-veu, amb el Jaume Vilaseca, jo cantant, i aquesta persona, que és el José Luis Sánchez, que va narrant i toca la guitarra i canta, però no hi ha un gran espectacle, diguem-ne, visual. Però és tot tan simple, tan senzill, que la gent va quedar encantada.
No és el teu primer projecte.
No,
quants
no, no.
Àlbums tens ja a la teva trajectòria?
8. Ja tinc 8, filla. I ja estic pensant en el 9è. Número mágico. No, aquest nové, que és el que... Bueno, arrel d'això de Brasil, perquè va ser molt divertit, vam estar allà i, clar, ells ens demanaven alguna cosa de lo nostre, perquè és el que et deia abans, jo sóc espanyola o catalana i vaig allà a fer música brasilera. I vam agafar un tema brasiler, el vam traduir al castellà i un altre al català, i jo vaig ballar, perquè jo ballo flamenc. Malament, haig de dir, sóc un aprendiz, però m'agrada molt, i sóc molt flamenca, o sigui que cuelo bastant, i sobretot allà.
Allà segur, clar.
Allà poso dues patades a terra i ja estan flipant. Però la veritat és que crec que aquesta fusió és possible, i ara el proper projecte és arrel d'algunes cançons meves també, temes originals, i algunes cançons del cancionero clàssic brasiler, fem unes adaptacions per flamenc. I hi ha aquesta fusió.
Interessant, sona.
És molt xulo, eh? Estem treballant, a més, amb el Pau Vallet, que és un guitarrista flamenc que viu aquí a Sant Cugat, també, i que vam fer l'altre dia una trobada, i el tio és que ho té claríssim, també. Crec que pot ser una cosa molt especial.
El que està clar és que no et tanques portes. En la teva discografia hi ha una miqueta de tot.
Sí.
A més, amb temes propis, amb versions molt, molt personals, com pot ser aquest últim projecte de música brasilera. Per tant, estàs oberta al que sigui.
És que jo sóc un cul inquiet, i disculpa l'expressió, però és que sóc molt curiosa i m'ho passo molt bé. O sigui, jo el que tinc, a vegades em costa repetir molt les cançons, perquè m'agrada estar sempre buscant coses noves i composant, encara que doncs no sigui millor que l'altre, però manté viva això, manté distreta.
Ets una cantant reconeguda en música brasilera, però també en el jazz.
Sí.
No hem parlat d'aquest estil en el qual et mous també de forma molt, molt lliure, no?
Sí,
amb el Vilaseca, per exemple, fa anys que comparteixes projecte,
sí,
amb el Roberto,
sí,
també.
Sí.
En el Luna, diferents projectes, no?
Anat... Sí, també una mica flirtejat amb el jazz, perquè està molt a prop, o sigui, harmònicament és el mateix, diguem-ne, no? És el mateix. Però és una altra forma de cantar, jo crec que és un altre fraseig diferent, i és el que et deia abans, sóc eclèctica i a vegades no sé si és bo dolent això. Clar, perquè la gent diu, però aquesta no era brasilera? I de cop i volta m'escolten cantant anglès i a Berlín amb un concert de... Dius, buah. Però bueno, jo crec que tinc la facilitat dels idiomes, que això també suposo que deu ser per això, i perquè m'ho passo bé i m'agrada fer swing. M'agrada el swing, m'agrada el groove, m'agrada el ritme.
A Itàlia funciona molt bé la teva música.
Sí.
I vas sovint a fer gires, a presentar la teva música.
Sí.
També és un país que t'ha abraçat de forma molt
intensa.
Sí, de
fa molts anys, eh? Perquè jo vaig començar a fer gires per Itàlia des del 2008 i no hem parat. Al principi va ser més perquè jo no tenia fills. Ara ja en tinc dos i es complica la cosa. Ara ja es fan grans, per això que ja veig una mica
la tornada.
El final del camí, no? Sí. El final del túnel, no? I sí que m'agrada molt, perquè allà la gent també ho rep molt bé i qualsevol cosa... Vull dir, són molt erudits, també els agrada tot, són gent molt respectuosa. Són molt semblants a nosaltres i jo crec que agrada també el nostre... tarannà. I vaig a cantar en català i canto en italià i jo no m'estic de res.
I no hi ha cap problema.
Cap problema, ni un.
Ara et faré retornar al passat. Abans deies que ets molt eclèctica.
Sí.
De fet, el teu inici, els teus inicis...
mare meva, la meravella.
No, la Janio.
Ostres, nena, la Janio encara més.
Va ser el meu inici, realment el meu debut de cantant. Tenia 19 anys. Fixa't.
Tres noies allà al davant.
Exacte.
Amb molta lentejuela.
Ai, sí,
molt
jo m'ho passava molt bé. Home, tu imagina't per una noia que acaba d'estudiar, que les, el seu somni és cantar, i de cop i volta ve algú i diu, escolta, fes una prova per al Janio Martí, que en aquella època el Janio ja no existeix, ja va morir inclús el Janio. Però era una orquestra que viatjava molt i portava vestuari i lentejuela, no, el que ens agrada, no? Sí, amb la faràndula.
Pintades i...
Total. Jo era més supertímida, no sé, era com... Era un repte per mi, no? Em donaven aquell escenari, aquella posada en escena i dona el callo, nena. I és una escola, eh?
Aprenentatge jo vaig dir, intensiu.
Total, jo dic que és una mili. O sigui, les orquestres de ball, per nosaltres, les cantants que hem fet això, ha sigut un aprenentatge brutal d'escenari, de saber utilitzar aquell espai, de tècnica de veu, per suposat, perquè has de cantar moltes hores i molts viatges i vas molt cansat.
I a tocar en tot tipus de situacions, amb el que et trobes, no? Amb poca preparació, sovint, amb poc temps, no?
Sí,
de marge.
Sí. I que pensa que tu arribes igual a un embalat que està brut, ple de pols, amb escenaris plens de forats, que passa,
I has de posar el millor somriure allà al davant.
No, que és que a mi una vegada se'm va quedar un taló ficat en un forat d'un tablón i no em podia moure. I em vaig quedar quieta, però molt clavada, jo tota senyora, no? Perquè ara no puc començar a treure la sabata d'aquí perquè no sortia. I clar, el jefe m'anava mirant com dient, nena, què fas? Que has de ballar. Perquè clar, ballàvem, fèiem coreografies i tot, no? I jo tota senyora vaig acabar la meva cançó, em dissimulo, plac, vaig treure el taló d'allà i bueno, i show must go on, claro. I dius, no, aquí no pot passar mai res, la gent espera el superconcert i el superespectacle, no?
Vas estar 2 anys aproximadament, 3 anys.
No va arribar, perquè era dur, era realment una feina molt dura, molt viatjant a Finlàndia, a Suècia, sí, una passada. O sigui, un dia estàvem a Sevilla, l'altre dia estàvem a Corunya,
Una bogeria.
De bojos. I tot i que jo era molt jove, però jo vaig veure que potser no era el que jo volia de la meva carrera.
No era la trajectòria que volies.
I de seguida vaig començar a treballar a Barcelona, que és el que jo volia, que estava, jo vivia aquí i estava més tranquil·la.
I ja vas encaminar de mica en mica la teva...
Sí, sí.
Què va ser el primer projecte en el qual tu et vas sentir, val, aquí, començo a fer el que m'agrada?
Sí, un grup que tenia de música brasilera, justament, perquè jo vaig decidir què és el que jo sé fer i que m'agrada. I en aquell moment, doncs, bueno, ja estudiava portuguès i ja tenia tot allò que et comentava de la música brasilera, la meva experiència, la meva cultura. I vaig muntar un grup que es deia A Banda, que era tot de dones. Tot amb l'Elisabet Raspall, la Eva Cabrera, la Júlia Valle... O sigui, érem grup de xiques, però de xiques sèries, eh? O sigui, no les gates que tothom espera de veure a l'escenari. No, doncs, bueno, en plan, tocàvem sèriament, vull dir, sense fer cap... No era un grup de dones perquè eren dones, aquest era el sentit. I després es va anar transformant amb algun home que va marxar la Júlia, que va marxar la Eva, i vaig seguir un temps i bueno, seguint amb la música brasilera. O sigui, això va ser com el meu primer grup en solitari.
Des de llavors, des de la música brasilera, vas anar enfocant una mica més cap a la música brasilera i cap al jazz.
Sí.
Després, què va venir?
Hi ha una cosa abans. O sigui, després de lo de música brasilera vaig decidir fer un disc de música meva. Que va sortir amb una discogràfica de Madrid, però clar, és el que passa sempre. El que passa és que si no tens algú que et recolza i que està darrere...
Música teva en anglès?
No, en castellà.
En castellà.
Sí, i posant diners, o sigui, això funciona així. Malauradament, si no hi ha ningú que està darrere posant inversió i que la gent t'escolti i tot, no té que passar res. O sigui, costa, a vegades, quan hi ha algú que t'està ajudant, sense ajuda és quasi impossible. I vaig tornar a fer un altre disc, que al final no va sortir mai, i estava ja barrejant la música brasilera amb el flamenc. O sigui que, per mi, sí.
Tens el calaix.
És curiós, perquè, diguem, estic acabant, tot i que no considero que acabaré ara, però he tornat a fer el que vaig començar a fer fa 20 anys.
I què va passar? No et vas atrevir? No vas veure el moment?
No, és que la discogràfica no va treure el disc. O sigui, nosaltres vam gravar un disc, sona molt bé, un disc fantàstic, però la discogràfica a l'últim moment va de considerar que no... Una discogràfica de Madrid molt important, Va considerar que no era el moment i que no trauria el disc. I com ells... Jo tenia un contracte amb ells de 7 anys. O sigui, em van tenir 7 anys...
O sigui, has viscut aquesta part també del món discogràfic.
Sí, com molta gent.
i jo crec que jo vaig arribar a pensar que això ho havien fet premeditadament, o sigui, per treure't al mercat. Sí, perquè jo començava a fer, anava a Madrid i feia ràdios i feia directes i la gent parlava. I ells estaven traient un producte molt semblant al meu. I aquestes coses passen. Jo no ho vaig entendre mai perquè em van contractar, em van fer gravar un disc, em van tenir allà tota il·lusionada, per després sabien ja que no traurien el disc. I va ser bastant dur, eh? Vaig caure una mica de peus a terra, vaig pensar mai més. O sigui, vaig deixar la meva música, vaig dir, no, això em mata, perquè a més poses molta energia en un projecte tan personal, no?
I com et vas venir amunt? Què va ser?
Vaig tenir un fill. Sí, perquè també tenia 32 anys i vaig decidir, dic, crec que també necessito tenir un fill perquè ara si no, amb aquest parón, jo pensava que m'hauria d'acabar el contracte amb aquesta gent per tenir un fill. No,
no podies fer res? El contracte tenia signat que no podies fer res al marge d'ells?
A més, hi havia unes clàusules que fliparies. O sigui, d'una quantitat de diners, si jo gravava amb una altra persona, i jo vaig tenir moltes ofertes per gravar amb gent, i vaig haver de dir que no. O sigui, tenia, però, jo què sé, 10 milions de pessetes, no? Sí. Si jo acabava gravant amb un altre o si no passava per les seves mans, una cosa al·lucinant, que jo no vaig entendre mai allò. I, bueno, vaig tenir la meva Anuska, la meva filla, que ara té 15, farà, i és una monada, i no sé, i vaig seguir...
Vaig com començar poder,
a, no, aleshores, a partir d'aquí vaig començar a Itàlia, exacte. Vaig començar a Itàlia i a tenir, doncs, altres contactes amb molt... i vaig començar a cantar jazz. Aquí va ser quan vaig començar a fusionar i bueno, vaig conèixer el Roberto a Itàlia, clar.
El bateria,
sí, que és el meu marit ara.
És el que dius que el vas segrestar. Vas tenir una química musical molt bèstia, sí, i el vas segrestar, el vas portar a casa.
Sí, me'l vaig emportar aquí. Però bueno, ell també tenia moltes ganes d'estar aquí, li agradava molt Barcelona i es va enamorar, i per ell va ser també com començar de nou.
Abans deies que el teu primer projecte així més en solitari va ser aquest projecte amb dones. El 2011 vas treure un disc dedicat a la dona
sí.
Músic.
Sí.
També és molt especial també per tu aquest.
Sí.
Aquest, ets molt eclèctica, és que has fet una miqueta de tot també, sí. pel que t'has anat trobant, no?
Tenia ganes de fer un disc, saps què passa? Que a mi m'agrada molt... alguns estàndards de jazz instrumentals. I aquest és un disc de... la majoria són estàndards que no han estat cantats mai. Per mi era un repte agafar i fer unes lletres per aquestes melodies. Temes de Joe Henderson, temes instrumentals que no... bueno, això. I vaig posar les lletres, Blue and Green, un tema de Miles Davis, i era una altra aposta.
Aquí tenim un dels temes.
Buscando en la oscuridad.
Vas escriure tu les lletres,
sí.
I pel que t'inspiraven.
Aquesta, per exemple, està dedicada al maltracte de la dona. Passa que ho explico d'una forma una mica suau, perquè és una forma positiva de veure el maltracte per una dona, de la sortida, com és, on està, on és la sortida d'un maltractament, no? A nivell emocional. I jo vaig estar maltractada, vaig tenir una experiència de maltracte i ho necessitava explicar. Feia molts anys, de joveneta. Però aquesta, per exemple, està dedicada a això, hi ha una altra que està dedicada al part del meu fill. No és que parli sempre de dones, però sí de coses que podem parlar les dones.
O la dona molt biogràfica, llavors.
Sí, tot és
una teràpia.
Tot és meu. La meva mare, hi ha una dedicada a la meva mare, que es diu Nardis, que també està dintre d'aquest disc. Vaig voler fer això com un monogràfic, no? Com enfocar-me en alguna idea per fer un disc, no? Perquè no sigui un disc inconexo, no? D'aquests que vas fent cançons i no tenen cap nexe entre ells, no? Aquest sí, per mi era la dona.
Una part important de la teva vida és la formació. Ets professora de molts músics, de molts cantants. També és molt important per tu.
Sí.
Ensenyar.
Molt, 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 perquè aprenc moltíssim. Jo ara estic a l'Escola Superior al Taller de Músics, fa 5 anys, i he sigut professora de la Nederman, de la Claudia Stecato,
de l'aula de so, em sembla, també, no?
També, vaig començar a l'aula de so jo, de ser professora, ja molt abans, i ara ja no, ara és que no tinc temps, és que arriba un moment ja. Però m'agradava molt, hi ha molt bon ambient i els estimo molt i són molt macos igual. El Roberto sí que hi és, donant classes de bateria allà,
sí.
I doncs, bueno, i per mi descobrir aquestes cantants joves i si, per mi és un intercanvi. Jo sempre els dic, nena, tu estàs aquí per aprendre, però jo també. No, jo aprenc moltíssim perquè et porten material nou, la seva mentalitat fresca, cançons seves, i és com, uah, és tot un món, cada noia i cada noia és un món, i tinc alumnes brutals, eh.
De fet, sovint els convides, no?, a tocar amb
tu. Sí, no? I a més sempre estan convidats. Quan, escolta, vine, tu que ara canto aquesta, fes aquesta que em va molt bé, i és mentida, el que vull és que vinguin i compartir amb ells encara el temps que quan igual ja no han deixat d'estudiar, s'han tret la carrera i segueixo tenint contacte amb ells.
Un altre aprenentatge que has fet és de la guitarra. Abans, però, m'agradaria parlar del mètode personal que tu, d'alguna manera, has anat confeccionant en tots aquests anys de la trajectòria teva, que, de fet, sembla que tens un llibre al cap, mig escrit, mig pensat, no?
Sí. És que m'estic fent un embolic ja, amb tot el que... Clar, perquè jo vaig voler fer com una visió meva de lo que és la tècnica de veu, perquè jo sóc molt emocional. Jo ho veig tot a partir de no només de l'emoció psíquica, sinó també del que seria a nivell sensorial, o sigui, el que seria el cant com a muscularment i sentimentalment unit, no només anatòmicament, perquè moltes vegades s'afronta el cant a partir de l'anatomia i tota la part funcional, i per mi són sensacions. I volia fer com, bueno, una visió personal d'això. Però el que passa és que després cada vegada tinc coses noves. Bueno, suposo que és el que li passa a tothom quan vol escriure alguna cosa, que no, veu que encara no, saps? Que ja, ai, no, però això ho havia d'haver dit abans, no pot ser, ara torno a començar. Algun dia ho faré, però jo crec que encara m'haig de documentar més, saps? Cada vegada sé que no sé res, no sé com dir-t'ho. I suposo que això forma part de l'aprenentatge de que saps que hi ha molts llibres fets i et sents poc, no? Jo sento que sóc bona professora perquè entenc molt bé a l'alumne, entenc el que li falta i el que necessita, i sobretot a nivell emocional, perquè el cant és molt... Tot té que veure amb l'emoció. I molta gent no pot cantar perquè la seva emoció no la pot canalitzar. És que és complicat,
és una teràpia.
És una teràpia. I jo no sóc terapeuta a nivell mental, o sigui, ni ho sóc ni ho sé. I moltes vegades et trobes amb gent que té aquest problema primer i que va solventar un problema psíquic, no? Però no dic que estigui boig, vull dir que a vegades són coses...
A vegades és més problema de treure, no?, aquesta emoció,
sí,
de saber treure-la.
I de reconèixer-la. I jo sempre els dic als cantants, vosaltres us heu de reconèixer el vostre personatge i estimar-lo. Però clar, per reconèixer-te és com conèixer-te personalment a la vida normal, o sigui, és complicat, no és tan senzill, i moltes vegades no ens volem conèixer perquè no ens agradem. O sigui, t'has d'agradar, encara que siguis lletjíssima, però t'has d'agradar. No et passa a vegades que veus una persona que no és molt agraciada, però va segura, va contenta, té
llum,
parla amb tothom i diu no té cap problema, i dius, ostres, que guapa, no? Doncs és una mica això, el cant, hem de ser cadascú, hem de ser com som. No podem ser com aquella o com aquell, perquè aleshores som mentida, no? I ve d'aquí, ve a partir d'una acceptació personal, no?, primer.
Aquest aprenentatge constant que tens en el món de la música també t'ha portat a incorporar la guitarra. Suposo que l'anaves tocant, no?,
sí,
a la teva vida, però
sí.
T'has posat en sèrio fa 4 o 5 anys aproximadament.
Sí, uns 6 anys. Jo ja la tocava, la guitarra, típico cumba, eh? Vull dir, en plan al col·le, 4 acords i tal. I va arribar un moment que vaig dir, mira, tenia el nen petit, que era bebè, i tenia molt temps a casa, i vaig pensar, agafaré i començaré a tocar. I em vaig posar amb el meu profe, el Foli Lamas, que és el meu mestre, que em va ensenyar doncs els acords i les escales i tot això. Em vaig posar cada dia. Vaig dir, jo necessito cada dia fer una pràctica, perquè si no, no ho faré. I, bueno, tampoc és que sigui molt bona guitarrista, però m'acompanyo i entenc més l'harmonia, entenc més la música a partir de la guitarra.
I pots anar, per exemple, a tocar sola,
sí,
a la Casa Blava cada dijous,
sí,
on et podem trobar amb un sopar, amb un bon sopar de
sí,
taula, a 9:15,
sí,
per gaudir-te. I aquest dijous, nou, aquí al Cafè Auditori, en un altre registre, acompanyada,
sí,
de Baiba Trio.
Acompanyada per un guitarrista de veritat, perquè aquest sí que toca bé. No, és el Danilo, que és un mestre.
Estava pensant, no sabia quin tema escollir. Aquest tema forma part del disc de la Casa Blava?
Sí.
Doncs et sembla que ens acomiadem amb aquest tema? Anna Luna, on et podem seguir? On podem aconseguir la teva música? A la xarxa? Tens alguna pàgina web on podem, els teus fans, podem anar seguint-te?
Com a tot arreu, vas a l'iTunes, vas al Spotify, cliques Anna Luna o Anna Luna Lucas i et sortiran 4 o 5 treballs, o sigui, i després, bueno, vídeos que tinc penjat al YouTube, és fàcil, és bastant fàcil. Ara el disc, a veure si podem fer alguna presentació del Simplismente Jovim, que és aquest que hem presentat a Brasil, perquè sí que faríem una altra edició, perquè realment ens hem quedat sense una còpia.
Sense còpies.
És que sap greu, però és que és veritat. Ha sigut una cosa al·lucinant.
Cal una segona edició. No sé si l'ampliaràs, si penses en ampliar, o aquesta primera edició és fantàstica. Ja.
No, farem més. Sí. I a part que ja estic pensant en un altre projecte, o sigui que solapa tot. Es va solapant la meva vida de manera incontrolable.
Doncs, Anna Luna, moltes gràcies per venir a Cuba.cat i a explicar-nos la teva trajectòria i amb la teva música. I fins la propera.
Gràcies, guapa.
Just take time, and all through our coffee break time, I say.